Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Què tal, com esteu tots? Bon any a tothom. A mi em quedava, segurament tothom us ha felicitat l'any ja, però jo encara no. Així que felicitats des de COPE Catalunya i Andorra, concretament des d'arrere, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i avui començarem a parlar de que sí, que tenim un nou any, però és que les coses continuen més o menys igual. Evidentment, sempre tens la il·lusió que quan menges el raïm i desitges això de bon any a tothom, són tot bones intencions, bones previsions, apuntar-hi al gimnàs, un gimnàs que als 15 dies deixes, però això sí, has pagat 2 quotes de més, i mires i veus que bé, podríem estar pitjor, però també podríem estar molt millor. És a dir, la inflació s'ha contingut, però hi ha un punt en el que els preus dels combustibles estan moderats, però hi ha un punt en el que la qüestió continua disparada, i és el preu de l'oli d'oliva. Avui parlarem d'això. Parlarem de l'oli d'oliva, que comença aquest any 2024 sense un sostre, de preus. Bàsicament, hi ha una qüestió clara. La sequera està fent molt de mal i aquest pas encara farà més mal, perquè no plou. Almenys, de seguida ho parlarem amb la previsió meteorològica, però ja us explico que fins divendres, fins al dia de la cavalcada de Reis, no esperem unes pluges més o menys generalitzades per tot Catalunya. Ara serà només divendres, no parlem d'aquelles pluges sostingudes, llargues, que ajudin, doncs, a bé, fer un bon regat i ajudar els pantans. Però això no s'espera ara mateix. No s'espera. De fet, si parlem de l'oli d'oliva, que parlarem de l'altra cara, perquè quan parlem aquí parlem dels preus que pugen. De fet, l'oli d'oliva verge i verge extra ja supera els 8 euros al quilo. No al litre, sinó al quilo. I continuarà pujant per la sequera, continuarà pujant per la baixa producció. Avui enfocarem i ho mirarem des dels pobles. En aquest cas anirem a la denominació d'origen de Siurana i pobles que el principal producte que tenen aquests pobles viuen d'això, de la producció d'oli d'oliva. I ho estan passant molt malament. Estem parlant de 3 anys de sequera, que sí que és veritat que a nosaltres, els consumidors, els preus ens maten, però a ells també els maten. També els maten. Què tal? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz, això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra, i us explico que el temps que ens espera, doncs... és un fàstic de temps, que vols que us digui, perquè no plou. Bàsicament no plourà. Les temperatures, doncs, continuen fins i tot sent una mica més altes, al litoral i perlitoral. De fet, fins divendres no esperem una baixada de temperatures important, quan entrarem ja a unes temperatures molt invernals. D'entrada, per avui, només núvols i temperatures a l'alça. Ni una gota s'espera. La tònica serà més o menys igual, però aquesta tarda nit i demà pel matí dimecres serà un dia molt més nuvolat i potser tindrem alguna gotellada cap a Ponent. Estem parlant de la Noguera, del Pallars Jussà, del Segrià... Per aquesta zona, possiblement, tindrem alguna gotellada. Poca cosa més, perquè ja per la tarda la qüestió es normalitzarà, continuarà tenint núvols, sobretot al litoral i per litoral, i ja serà de cara a dijous i fins i tot divendres, quan esperem doncs, aquest front que ens creurà i ens deixarà una regada més o menys generalitzada a Catalunya. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia i bon any a tothom. Doncs en aquests moments hem de dir que tenim una mica de mobilitat a la ronda del litoral, just a la zona de Sant Adrià, però seria el mes de la Trinitat. Aquí hem de recordar que hi ha un centre comercial hi ha, com diem, un parell de quilòmetres 3. I a la C58 també hi ha problemes per una avaria que hi ha hagut, i encara els vehicles ja són al rural, però en sentit a Trinitat encara hi ha un tall de quilòmetres a la resta de vies. A circula sense problemes. Molt bon dia.
Gràcies, Sílvia. Que tinguis un bon any.
Gràcies.
Bé, parlem. parlem dels preus d'oli d'oliva mare. Rodríguez, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Cruz, què tal?
Benvinguda, bon any. Tot
igualment,
bé?
Sí,
es presenta bé aquest any?
Bueno, a veure, de moment sí.
Home, sí, has de tenir aquestes esperances.
Esperança i il·lusió, oi?
Clar, home.
Sí, això mai espera.
Almenys que la il·lusió no ens la treguin, que comencem l'any amb certa il·lusió, no?
Això diuen.
Parlem del preu de l'oli d'oliva. I parlem de com està afectant aquests 3 anys de sequera a la producció dels pobles que majoritàriament viuen d'això, viuen de la producció de l'oli d'oliva. A Espanya hi ha moltes denominacions d'origen, a Catalunya tenim unes quantes, d'entrada la denominació d'origen siurana, per exemple, i és la que posarem al focus, però això es pot traduir a qualsevol punt. És a dir, posem aquell focus, però és una qüestió generalitzada. És així, no?
Exacte, mira, concretament el poble de Cabassers, no? Mm. Té uns 300 habitants.
Està al Priorat.
Al Priorat, exacte, a Tarragona. I un total de 230 són socis de la cooperativa agrària. Mm. És a dir, bueno, el poble viu del camp i exclusivament de la producció d'oli. De fet, és l'únic cultiu que s'adapta bé al terreny i a la climatologia de la zona.
De fet, la collita d'enguany em sembla que després de 3 anys de sequera no ha estat molt bona.
Exacte, mira, aquesta és l'altra cara de la moneda, no? La sequera que fa 3 anys que ja està afectant de manera molt negativa ha deixat, bueno, diverses famílies de la localitat sense cap ingrés. La collita enguany ha estat un 80% inferior al normal i això ja ha obligat a la cooperativa a pujar el preu de l'oli un 73%. De fet, l'any passat la garrafa de 5 litres doncs, la venien a 29 euros i ara ja l'han hagut de pujar a 50.
I això sembla que no té sostre, no? És un exemple claríssim del que és el canvi climàtic.
La inflació climàtica, exacte.
Inflació climàtica?
Inflació climàtica.
Ai, m'agrada aquesta terminologia. Explica'm això de inflació climàtica.
El Banc Central Europeu doncs, calcula que l'escalfament global doncs, afegirà un plus a la pujada de preus dels aliments de la zona euro d'entre 0,92 i 3,23 punts percentuals en cadascun dels anys vinents, o sigui, fins al 2035.
És una bogeria. Estem parlant ja d'afegir una nova terminologia al nostre vocabulari de crisi. Ja no és canvi climàtic, que sí que ho és, però també inflació climàtica. Més dades tens de tot això?
Tenim més dades, exacte. Mira, en un sol any l'oli ha incrementat el preu de venda al públic en un 73% per culpa, bueno, com he dit, de les escasses collites que hi ha hagut en els últims anys.
Sí.
L'impacte de la sequera i de les altes temperatures a les zones productores ha estat determinant perquè, a més de reduir la xifra de litres produïts, ja que els olivars no han donat tantes olives com quan es reguen, els estocs que hi havia disponibles doncs s'han esgotat.
Clar, i a més, l'oliva és més petita, fa menys oli. I això també ho podríem afegir doncs altres conreus, com conreus de fruit sec, per exemple, no? Parlem concretament de la denominació d'origen siurana i concretament de Cabassers, estem parlant de que hi ha una presa, un pantà que alimenta d'aigua aquesta zona, que és el de Margalef.
Exacte.
I no té aigua.
Depenen d'aquesta presa. I a Cabassers, doncs, com que es va acabar aquesta aigua, doncs van tacar la presa. Això que va provocar, com que els arbres no van rebre el reg suficient, no van aconseguir que les flors quallessin i, per tant, bueno, no van arribar ni tan sols a formar-se les olives. I les poques que sí que es van aconseguir doncs, tirar endavant han madurat malament i ara donen poc oli.
És el que tenim, és la situació que hi ha.
La situació és, bueno, exclusiva i molt vulnerable. En un any normal, aquest poble, Cabassers, obté entre 1 milió i 1,2 milions de quilos d'olives, i enguany només s'han quedat al voltant de 250.000 quilos, si imagina't.
No oblidem una cosa, clar, sempre hi ha un rec, fins ara hi havia un rec de sosteniment, de supervivència pels arbres, això no és suficient per donar totes les olives. Però anem a parlar directament amb un pagès de Cabassers, perquè ens expliqui la situació directament. Es diu Jordi Ferrer, el tenim al telèfon, és pagès i conreador de l'olivera d'ominació d'origen siurana. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, Jordi. Bé, 3 anys de sequera, com es porta això?
Bé, 3 anys són molt temps i la situació és insostenible i límit, no? Perquè nosaltres aquí vivim exclusivament del conreu de l'olivera. I això ens afecta, doncs pues, clar, les nostres famílies i demés, doncs clar, és un problema perquè vivim d'això i un problema importantíssim.
De fet, Jordi, estem parlant de que la collita d'aquest 2023, ara me'n corregeixes, parlo de xifres que tinc aquí sobre, va ser un 80% inferior al que hauria de ser normalment, un 80%.
Sí, correcte.
Això significa que els preus, com us ho feu, en aquest cas? Clar, evidentment, primer es pugen els preus, això per començar. Però és suficient?
No és suficient. Dir, clar, això dels preus és un tema d'oferta i demanda. Vull dir, això, al fi i al cap, no ho manem nosaltres, no? Però no és suficient, perquè per molt alt que sigui el preu, pues, si la collita és minsa, pues, això no ens cobrirà els gastos i viure del dia a dia.
Clar, a partir d'aquí, Jordi, què hem de fer de cara al futur? Però, clar, ha de ploure, això per començar. S'ha de normalitzar la situació, però d'entrada no sembla que a curt termini això passi.
Sí, no sé, vull dir, clar, estem... Aquests 3 anys han sigut, i sobretot aquest any, ha sigut duríssim. Però és que, clar, no sabem com reaccionaran els nostres olives, perquè després de l'estrès hídric que estan suportant, aquesta pròxima collita no sabem... Si no plou, és que... Clar, si no plou, no collirem res. I si ens plogués ara, pues, tampoc no sabem exactament pues, com reaccionaran i veurem com anirà.
Com es fa per mantenir viu les oliveres, els arbres? És un rec de supervivència? Com es fa això? Perquè suposo que clar, la gran pèrdua seria perdre tota l'arbrada, no?
Sí, bueno, aquí depenem de l'embassament de Margalef, sí. Del riu Montsant, i tenim un rec de suport, que és per doncs això ens ajuda a tindre una collita pues, estable durant els anys. I clar, aquest any no hem pogut disposar de gens d'aigua, vull dir, com que no n'hi havia, pues, no n'hem pogut disposar, i bueno, els arbres, pues, no sé, es mantenen com poden, i nosaltres, pues, poca cosa hi podem fer.
Ja, en aquest cas seria... a més, suposo que altres conreus serien possibles aquí? O estem parlant... Clar, climatològicament parlant, seria l'olivera seria l'ideal, però no sé ara si seria exactament l'ideal de cara a un futur.
No ho han plantejat. Aquí sempre ha sigut una zona d'olivera i vinya i una mica de fruita seca, però, clar, tots aquests conreus... Bueno, tots necessiten l'aigua, vull dir, és que, clar, altres... zones de per aquí al Priorat que cultiven la vinya, pues, també ho estan passant molt malament i estan en la mateixa situació. I la fruita seca, pues, ja, pues, el mateix. Sí. La fruita seca encara és pitjor perquè és un arbre que encara necessita l'aigua, si no l'arbre es mora.
Ja. En aquest cas, econòmicament, Jordi, com es tira davant de tot això, veient com any rere any la cosa no va tirant? Perquè, clar, depenem del que caigui del cel, en aquest cas.
No ho sé, vull dir, no ens havíem trobat mai una situació així, no? No em recordo de la meva història com a pagès, mai havia succeït, no, això. De fet, els pagesos sempre tenim una mica de previsió de guardar-nos alguna cosa, no? Però, clar, vull dir... No ho sé, vull dir, això, reinventant-se ara ja, a la meva edat, és impossible. I no sé, potser podrà haver alguna ajuda de l'administració, però no sé si serà suficient i intentarem, a veure, si ens plou i si no, pues, és que, no sé, el futur pinta molt malament, no ho sé.
Estem parlant, en aquest cas, de l'oli de dominació d'origen verge extra siurana. Clar, quan no plou, disculpa la meva ignorància, quan no plou, clar, hi ha menys olives, però la qualitat de l'oli és la mateixa, hi ha menys oli, com reacciona l'arbre davant d'una situació tan excepcional com la que estem vivint?
Bueno, aquest any, pues, al no ploure, l'olivera no ha fet, vull dir, quan és el temps de la seva floració, pues, molts olivers ja no van arribar a quallar bé la floració i ja no van tindre fruit. Alguns van quedar una mica, la producció va ser més baixa i no, la qualitat encara ha sigut prou bona, encara ens pensaven que la cosa podia ser pitjor, no, la qualitat ha sigut bona, però clar, de cada any que ve, pues no sé si... És que potser no n'hi haurà de producció. Estem en un... No sé, estem en una situació que
no saps què passarà.
És nova.
És cert que estem davant d'una situació molt excepcional. En aquest cas, què necessitaríeu vosaltres de les administracions per sobreviure? Ja no parlem dels arbres, parlem de vosaltres.
bueno, per sobreviure, pues, almenys que ens cobrissin els costos de producció. Perquè tu has de fer, durant ara aquest any, tu has de fer el mateix. Vull dir, les de cultivar l'oliver, les de abonar, la passapana, si no aigua, ple d'aigua, no sé què farem. Però, clar, tu has de fer el mateix. No pots deixar-ho allí perdut i dir, bueno, quan plogui ja tornaré, no? Tu has d'estar... L'oliver l'has de seguir cultivant i fent-li el mateix. Mm. Vull dir, estem patint. És un moment duríssim i que no sabem com s'acabarà. Esperem que ens plogui aquesta primavera, que s'ompli el pantà i que tot torni a la normalitat, que és el que volem nosaltres i podem fer la nostra feina.
Tant de bo sigui així. Jordi, moltes gràcies i bon any.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la situació, ja ho veieu, com està... El que, sincerament, tampoc ens sorprenem, perquè després de 3 anys de sequera, i sembla que això no s'atura, eh? Bé, de sequera parlem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Chapepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días y feliz año nuevo.
Ay, baja, buenos días y felicísimo año nuevo para todo el mundo.
Uy, los propósitos, Carmen.
Bueno, los propósitos tienen que ser buenos. Es decir, si deseamos pero un magnífico año...
Dime desde Estarbene cómo me puedes echar una mano con los propósitos que me hago cada año y a los 15 días ya estoy mal, ya no
vamos
sigo.
Vamos a ver, los propósitos pueden ser, y yo aconsejo que sean fundamentalmente de salud. Es decir, que tengamos buena salud, porque cuando tenemos buena salud... nos funciona mejor todo lo que nos rodea, en definitiva, ¿no? Y esa salud pasa, y como lo he dicho muchísimas ocasiones en tu programa, por el controlar el peso, es decir, no tener un exceso de peso importante. Nos pueden sobrar unos kilitos, pero que no sean muchos, ¿vale? Entonces, hace una semana, el año pasado, porque ya lo podemos decir que fue el año pasado, yo comentaba que se está haciendo muchísimo hincapié en medicina al eje intestino-cerebro, es decir, hay una comunicación continua entre nuestro intestino y nuestro cerebro, mandándose información positiva e información negativa. Y de hecho se ha visto de que según en qué condiciones de salud se encuentra nuestro intestino, pues vamos a poder padecer o va a haber una influencia en enfermedades crónicas. Ya pueden ser enfermedades como artritis, ya pueden ser enfermedades como un síndrome metabólico, que es la tensión, el colesterol, etcétera. Entonces, de la salud de nuestro intestino podemos decir que depende la salud en general que nosotros podamos tener. Lo siento porque en la calle acaba de pasar una moto.
No te preocupes.
Entonces, esa comunicación en muchísimas ocasiones está interferida, es anormal, es patológica. Nos conduce a enfermedades y nos conduce a sobrepeso y obesidad. Es decir, que no solamente es como más, picoteo, como dulce, como salado, sino que hay una serie de factores por debajo muy importantes que nosotros estamos investigando, que estamos encontrando, porque hemos incorporado procedimientos diagnósticos muy interesantes en nuestro centro y nos está dando muchísima más luz para entender cuáles son las verdaderas causas que están debajo del sobrepeso y la obesidad. Entonces, muchos de los oyentes de tu programa pueden decir, bueno, ¿y por qué ahora el Centro Médico Estarbene se mete en tratar este tipo de enfermedades o analizar desde este punto de vista las cosas? Bueno, pues porque hemos visto que la calidad del intestino está íntimamente relacionada con lo que comemos. Es decir, lo que pasa por todo el tubo digestivo va a ser los alimentos que consumimos, de mayor calidad, de mayor cualificación, etcétera. Entonces, al estar tan íntimamente relacionado con nuestra forma de alimentación es por lo que hemos ampliado nuestro campo de estudio. Entonces ahora podemos decir que las personas que quieran venir a vernos pueden tener dos objetivos. Pueden tener su objetivo de pérdida de peso, siempre investigando más, encontrando las causas y encontrando también mejores soluciones. O la persona que dice, yo no quiero perder peso, pero yo quiero hacer como si fuera un tipo de chequeo, quiero ver cómo estoy, quiero ver hasta qué punto puedo corregir o no corregir cosas, y entonces, bueno, mejorar mis niveles de salud sin tener necesidad de perder peso, o porque no lo necesite o porque no lo quiera, ¿de acuerdo? Porque la pérdida de peso tiene que ser voluntaria. Entonces, en estos dos sentidos pueden buscar hoy por hoy tratamiento en nuestro centro, y en ese sentido yo animo a muchísima gente, porque yo creo que la puesta a punto, ¿no? Ese chequeo que todos nos deberíamos hacer una vez al año es muy interesante, y nosotros lo estamos haciendo con unos resultados verdaderamente importantísimos, mejorando los niveles de salud de las personas que lo están haciendo con nosotros y por hoy.
Bueno, pues ya sabéis que podéis concertar una primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631. 93-414-3631. Ese es el teléfono para concertar esa primera, el teléfono del Centro Médico y Estético Starbene, para concertar esa primera cita informativa gratuita, y podéis informaros también en la web starbene.es, starbene.es. Además, podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Doctora Torrejón es el Instagram de la doctora Carmen Torrejón, y Starbene Medicina Estética, el Instagram del centro. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias y feliz año.
Un abrazo enorme igualmente.
Adeu, bon dia. He de dir que jo m'he portat molt bé, encara que no ho sembli. Per la veu, aquesta veu no és de passar-m'ho bé i de fer una festassa de cap d'any d'aquestes que són per sempre. De fet, a Múrcia hi ha un lloc que encara està la Guàrdia Civil allà fotent fora la gent. Jo no, m'he portat molt bé. El que passa és que vaig agafar la grip, i ja sabeu, hi ha una passa de virus, que és el que es diu, i així encara estic. Imma Viudes, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon
com
dia.
Està la teva... No, no sóc contagiosa, eh?
Això
només és afonia,
de la grip,
eh?
No sé si creure-m'ho, eh?
T'ho prometo. Palabrita de niño Jesús, t'ho prometo,
sí,
eh?
Sí, ja se't veu que tens mala cara.
Home, no, tampoc te serà tanto. Tampoc serà tanto. Bé, de fet, de seguida parlem de l'actualitat de Mossos d'Esquadra aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Uf, si és que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Señor Cabrera, no le podemos volver a conectar la luz por Navidad porque tiene facturas pendientes de pago. Lo siento. Señor Cabrera, no tienen a nadie que les pueda ayudar.
En Cataluña, uno de cada tres hogares tiene dificultades para hacer frente a los suministros, la comida o el alquiler. No lo permitas, tú tienes mucho que ver. Haz que esta Navidad se llene de pequeños milagros. Dona en caritascataluña.cat.
Aquest Nadal no t'oblidis de tu. Regala't entendre més el que passa al món. Estar més connectat al teu barri o ciutat. Descobrir més obres, més discos, més llibres. Compartir més la teva opinió. Gaudir i entendre-hi més. Aquest Nadal regala't un any de subscripció a El Periódico per només 18 euros. Només fins al 6 de gener. Només amb El Periódico.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden.
María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. La familia y los amigos para celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar.
Estava com un recordatori, està molt bé tot això. Us diré una cosa després, ja en trans a migdia tindrem aquí l'Alfred López, el divulgador científic, l'autor de la saga de llibres, Ja está listo, que todo lo sabe. I una de les preguntes que li farem serà precisament aquesta. Quan acaba el Nadal? Sabem que ara ve Reis, bé, fins aquí tot bé, però a partir d'aquí, quan hem de treure el pessebre? Quan hem de treure la decoració nadalenca? Quan donem per finalitzat les festivitats del Nadal? Doncs li preguntarem, a veure què ens porta. Imma Vides, com estàs? Benvinguda.
Hola, José Miguel.
Imma Vides, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Parlem de qüestions. Una de les notícies que sempre tenim a sobre, de les clàssiques, és el primer català nascut l'any 2024. En aquest cas es diu Jacob i va néixer a la Seu d'Urgell, a Lleida, ha passat un minut de la mitjanit. No és l'únic naixement que hi va haver a la nit de Cap d'Any, sinó que els Mossos d'Esquadra, a més, van ajudar a parir, a que vingués al món una criatura a les andanes de l'estació de Sants.
Sí, jo crec que la nostra carrera professional, de les millors coses que ens poden passar és salvar la vida a una persona, o en aquest cas, assistir a donar a llum, no?, a una noia, en aquest cas, doncs, com et deia, que es va posar de part a les 10:30 del matí, per tant, no va ser la primera
criatura. No va ser la primera criatura, però sí la situació sí que és...
Però igualment és una situació per celebrar, i és que doncs, es va posar de part aquesta noia a la mateixa andana d'una de les andanes de l'estació de Sants, i doncs, dos companys que estaven allà doncs, la van poder assistir, fins que van arribar també els assistents del SEM. I, doncs, això, aquesta noia va alumbrar a una nena i totes dues estan en molt bones condicions de salut, cosa que hem de celebrar, no?
I tant, i tant. I, a més, suposo que és una qüestió d'aquestes que se'n recorden sempre. Oh, doncs tu vas néixer, quan la nena aquesta tingui 17 anys o així, o abans li aniran recordant. Tu vas néixer una andana de l'estació de Sants a ajudar pels Mossos d'Esquadra. És una d'aquestes anècdotes que sempre s'explicaran, suposo.
Sí, com et deies, jo crec que és el millor que li pot passar a un mosso al llarg de la seva carrera. Això contrasta molt, no?, amb la notícia que hem tingut aquest matí.
Sí, aquest matí, terrible.
Una notícia molt desagradable, que precisament és tot el contrari, i és que doncs, ha aparegut un bebè mort, encara amb el condó umbilical, vull dir, recent nascut, amb una paperera de la Bisbal d'Empordà. Això ha transcendit aquest matí, ha passat a 7:15 del matí, va retornar a 7:45, quan un escombriaire del municipi, que estava fent la seva ronda, ha vist amb un petit contenidor que havia aquest recent nascut. S'ha alertat als serveis d'emergències, a la policia local, i també doncs, companys de Mossos que estan investigant, de l'àrea d'investigació criminal, que no s'ha pogut fer res per la vida d'aquest nadó, que malauradament doncs, ja estava mort. A més, s'ha trobat en un lloc molt cèntric, amb el casc antic, on la circulació és restringida, per tant, doncs, més dificultat per trobar-lo. En aquest cas ha sigut doncs, perquè estava doncs, aquest treballador fent la seva feina.
Pobreta criatura. I en aquest cas, no sé si ho saps, quan comencen unes investigacions, sobretot d'un nadó, és més fàcil o més difícil trobar, per exemple, la mare o el pare?
En quin sentit? És més fàcil o més difícil?
Clar, identificar o trobar qui ha deixat el nadó allà. No sé si és més difícil en aquest cas.
En aquest cas, respecte a quins?
El nadó. Sí. Trobar el nadó mort a les escombraries, en aquest cas, malauradament, sobre això. Doncs, quan comença una investigació, per els indicis és més difícil trobar a la persona, a la mare, en aquest cas?
L'estadística diu que no. Sempre, si et fixes, si fas una consulta a la maroteca, veuràs que les investigacions acostumen a ser exitoses, i en aquest cas doncs, es farà una recerca sobretot de les imatges, del lloc, del que ha pogut passar, testimonis, etc. I normalment és molt fàcil, i més en un lloc petit, no?, com pot ser la Bisbal d'Empordà, és fàcil donar amb l'autora o l'autor dels fets.
Molt bé, més coses. Acabem de passar fa una mica més de 24 hores encara, hi ha llocs a Espanya on estan celebrant l'any nou. Hi ha raves d'aquestes que entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional estan intentant fotre fora descampats d'aquesta Múrcia. En aquest cas, a Catalunya la qüestió ha estat més tranquil, entre cometes, però tot i així hi ha hagut uns quants incidents la nit de Cap d'Any.
Sí, hi ha hagut un fort desplegament policial i s'han detingut 35 persones i s'han rebut més 1.000 trucades més respecte a l'any passat. El més significatiu és que d'aquestes 35 persones que s'han detingut, 12 han estat per violència masclista. Estem parlant d'una tercera part. Jo crec que aquest seria més el titular. Com dèiem, doncs, ha hagut 6.000 trucades i són un miler més que fa un any, sempre amb fets doncs, relacionats amb la nit de Cap d'Any, incidents, incivisme, etcètera, no? I s'han fet uns quants controls d'alcoholèmia, concretament sí, sí. 49, amb 1.401 lectures, però en general...
I un festival, ha estat festival, no sé si hi ha dades, ha estat un festival de positius o...?
No tenim les dades sobre els positius, però bé, ha sigut un fort desplegament, 49 controls, 49 punts, crec que ha estat una bona feina. S'han fet 18 controls per drogues, 14 d'aquests 18 han estat positius. Per tant, és un fet bastant significatiu.
I tant.
I res, una nit en relació a altres nits tranquil·la, no ha hagut en aquest sentit raves, com parlaves de la Múrcia, no? Que estem acostumats, aquest any 2023 vam tenir unes quantes
raves, doncs, sí.
En aquest sentit ha sigut una nit tranquil·la, i sobretot destacar la feina dels companys i companyes que, doncs, que amb una nit tan complicada, doncs, s'han resolt sense incidents significatius.
Bueno, sí, perquè donem la incidència, en tot cas, perquè sempre s'acostuma a donar aquest tipus d'incidències, però com dius, Imma, segurament és una nit tranquil·la, relativament tranquil·la, entre cometes. No ha passat res greu en aquest cas, no? Bé, anem cap a Salou, perquè uns encaputxats han assaltat un home al centre de Salou, li han robat el cotxe i els Mossos ho estan investigant.
Sí, el titular seria, o el fet rellevant seria, que no es tracta de que això ha estat a les 3 de la matinada amb una nau industrial o amb una casa, amb una urbanització per entrar al domicili, sinó que ha sigut a plena llum del dia, a 11:45, no? Un senyor que per treure-li la documentació i la bossa que portava li van donar, doncs, molts cops, i dues persones, i a partir d'aquí també li van demanar les claus del seu turisme per fugir amb aquest mateix cotxe, no? I s'està investigant perquè, evidentment, doncs, aquesta violència tan desmesurada i tan gratuïta per robar una bossa amb una documentació i un cotxe, doncs, no sembla ser molt ortodox ni molt convencional.
No
tenim més dades que aquestes, però veurem com es resol.
És curiós. A més, el que dius, possiblement una de les qüestions, a part de que no és una qüestió molt habitual aquesta, el per què, és l'hora. 11:45... a ple dia, al centre de Salou.
Ho va veure tothom.
És una qüestió que aquesta sí que és crida l'atenció alhora.
Segurament d'aquí unes setmanes podrem venir aquí a explicar més i podrem saber què és el que ha passat, com ha passat algunes vegades, no? Que hem explicat alguna notícia i després hem entès, doncs, després quan els companys i companys han resolt la investigació, hem pogut explicar per què havia passat.
Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, moltes gràcies. Has començat bé l'any?
He començat molt bé.
Molt bé,
immillorable.
Me n'alegra moltíssim, eh? Que així segueixi, que tinguis un bon 2024.
Gràcies.
Cuida't. Bé, canviem, perquè ara parlarem d'una qüestió crec que força interessant, conforme a la ciència i la investigació. Parlarem de dutxes per a persones amb dependència. Marc Porta, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Explica'ns això una mica.
Doncs es diu Showy, i és una dutxa per a persones que tenen dependència tant física com psíquica. Pot ser de les dues.
Doncs de seguida en parlem, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Este año 13 acompaña a sus majestades los Reyes Magos en Sevilla, llenando de ilusión los corazones de todos los niños. Una noche para disfrutar de la alegría y compartir la emoción de los más pequeños. Desde Sevilla, Cabalgata de Reyes Magos. El viernes a las 5 de la tarde, en 13.
Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Bon any.
Igualment.
Com ho portes? Aquestes 24 hores i pico d'any.
Començant, ja ho saps, fent el matinal, a les 5 del matí...
Què bé t'ho passes.
Despertant-me, venint aquí, començant l'any a tope.
Lo tuyo és una fiesta constante.
I tant.
Està molt bé, això.
Que no falti.
Escolta'm, l'Escola Superior d'Enginyers d'Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa... Han fet una cosa molt xula,
sí.
Per ajudar la gent que ho necessita.
I tant. Han fet el que es diu Showy. L'han batejat amb aquest nom i és una dutxa que facilita el mullat, l'ensabonat i l'assecat de persones de manera que ho puguin fer, doncs, de manera més autònoma, de persones que tenen algun tipus de dependència, com per exemple, tant sigui física com psíquica, i també hem de dir que redueix el consum d'aigua en un 50%, fet que en aquests moments que estem vivint amb aquesta situació de sequera ajuda considerablement. Nosaltres hem parlat amb la Judit Celaric, que forma part de l'equip de Showy, i ens ha explicat, atenció, d'on va sorgir aquesta idea.
La idea va sorgir el 2017, quan l'àvia de l'Eric, que és justament bueno, un altre membre de l'equip, però és el fundador, doncs la seva àvia va ser diagnosticada amb Parkinson. I des d'aquell moment la dutxa va passar a ser un moment d'intranquil·litat per tota la família. En aquell moment, doncs, l'Eric va reflexionar i va dir com pot ser que tantes tecnologies hagin evolucionat en el temps per fer-nos a tots la vida més fàcil i és que, en canvi, la dutxa és exactament igual. Ha evolucionat potser a nivell de disseny, però no a nivell de funcionalitat. Va ser quan va veure aquesta necessitat de crear una dutxa que s'adapti a les persones i no al revés.
A més, els seus impulsors també destaquen la voluntat que els seus usuaris puguin gaudir de l'estona d'higiene amb més intimitat i confort sense necessitar la presència d'un cuidador, un fet que encara facilita més la comoditat d'aquestes persones.
Nosaltres el que volem és que puguin guanyar autonomia, intimitat i seguretat. Es tracta d'una columna de dutxa on l'usuari pot triar a través d'una pantalla tàctil que està dissenyada per tenir un ús superintuïtiu, inclús per persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs aquesta pantalla es pot triar o bé controlar la dutxa de forma manual, és a dir, que tu tries quan vols que faci la fase de mullat, la fase d'ensabonat o la fase d'assecat, o bé pots crear un programa automàtic. La nostra dutxa no és un robot que treu uns braços i t'ensabona, et frega, sinó que nosaltres el que busquem és facilitar aquestes tres fases de la dutxa. Que hi ha persones amb el simple gest de poder obrir el pot de sabó o fer l'aplicació, doncs aquest gest hi ha persones amb dificultats a les mans que fins i tot aquest fet els fa perdre autonomia.
És un món que, i aquí hi ha una cosa que bàsicament crec que ens falta reflexionar moltes vegades, i és que situacions molt habituals, molt quotidianes, com dutxar-se, molt senzilles en principi, com dutxar-se, moltes vegades no hi pensem, amb les persones que tenen problemes de mobilitat, de problemes psíquics, físics, per fer-ho. És a dir, que a vegades...
Una cosa tan simple com aquesta, sembla mentira que no s'hagi inventat abans, no?
Exacte, que falten idees per qüestions simples com són aquestes, és a dir...
No a vegades anem molt avançats amb altres coses i amb el més simple és amb el que més tenim més carències, no?
No sé si t'ho han explicat, això ja s'està adaptant, s'està ja aplicant?
Hem de dir que... s'està adaptant, cada cop va avançant més, o sigui, és veritat que encara no ho podem trobar així com així, però sí que és una dutxa que al mateix temps, i això també crida l'atenció, incorpora un detector de caigudes. O sigui, si la persona en aquell moment la dutxa detecta que s'està...
Que cau, que rellisca.
Que s'està estabilitzant d'alguna manera, també ho detecta i en aquest cas doncs, també ajuda, no? Abans que pugui passar alguna cosa pitjor.
Ostres, doncs és una molt bona notícia per començar aquest primer programa de l'any. Vull dir, fantàstic, la ciència sempre s'ajuda i tant de bons ajudi, fins i tot en coses tan simples com aquesta.
I a més, tot a partir d'una història, com és l'àvia d'un de l'equip, al final, doncs...
És que moltes coses sorgeixen així, eh? Sí. A partir d'una experiència doncs, personal, a partir d'aquí sorgeix una idea i com passa amb tots els invents, responen a solucionar una de les necessitats. Marc Porta, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Cuida't molt. Doncs ens encaminem cap a la una del migdia. Abans de tot això, no sé si voleu vendre el vostre cotxe. Si voleu vendre el vostre cotxe, mireu, Rècord Motor. Rècord Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tot. Tota la paperassa s'encarreguen. Perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Què has de fer? Doncs molt fàcil. Entres ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, doncs et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Què has de fer? Això. Visita recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Rècord facin tota la resta. Estem a punt d'arribar a la una. De seguida tancarem arrere, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia posant-nos en la pell de les persones que tenen crisis epilèptiques. Si les teniu, Déu no vulgui, doncs ja sabeu perfectament com és el vostre dia a dia. Però els que la majoria que no veiem i no tenim aquesta experiència, ens posarem en la pell d'una persona que té tipus de crisi. Com es diu? Com canvia la vida? De quina manera es controla? En parlarem de seguida. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.